punts de venda.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns 12 de juny del 2023, el dia que el City de Guardiola ha seguit celebrant la Champions aconseguida dissabte a Istanbul, avui amb una festa pels carrers de Manchester. Ovacionat el tècnic de Santpedor, Pep Guardiola, el gran artífex d'aquest triplet històric que ha aconseguit l'equip Citizen. Ha estat una rua passada per aigua, amb milers de persones pels carrers, xops de dalt a baix, que han aguantat també estoicament davant d'un escenari on s'ha tancat aquesta festa amb alguns dels parlaments, que de seguida recuperarem perquè hi ha hagut sons realment divertits. I en parlarem avui a la tertúlia d'aquest triomf del City, d'aquesta temporada històrica de Pep Guardiola, amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i David Bernabéu a la tertúlia. A més, hem quedat avui amb el primer entrenador que es va enfrontar a Pep Guardiola en una banqueta. Avui trucarem al Tu Diràs, l'entrenador del Premià, que l'any 2007 va ser el primer rival del Barça B que dirigia Guardiola a tercera divisió. Ara sí, amb aquest triomf del City a la final de la Champions masculina s'ha tancat la temporada de clubs oficialment i avui ja podem dir que inaugurem el període de Mercato. Hem de començar a obrir carpetes de Mercato del Barça, precisament avui que hem vist aterrar a Barcelona el superagent Jorge Méndez. Una imatge que ha caçat, per cert, David Bernabéu amb el diari Esport. Avui tindrem aquí el David Bernabéu, li preguntarem com ha anat aquesta arribada de Jorge Méndez a l'aeroport de Barcelona. Méndez que porta carpetes com les d'Ansu Fati, la d'Alejandro Balde, Nico, el migcampista cedit pel Barça al València, Lamin Yamal, la jove promesa, Bernardo Silva, també és de Jorge Méndez, o Rubén Neves. En parlarem també en temps de tertúlia de tots aquests noms i de l'aterratge de Méndez. Entrem en dies realment importants de planificació pels clubs. Per exemple, el Real Madrid ha presentat avui Fran García, nou lateral esquerre del Madrid que estava al Rayo Vallecano. També ha confirmat ja el fitxatge de Bellingham i el retorn d'Abrahim Díaz, que estava al Milan. I en clau Mercato tenim una informació d'última hora de l'Equip, del diari francès. L'Equip diu que Kylian Mbappé ha informat avui al Paris Saint-Germain via carta que no allargarà el seu contracte fins al 2025. Ell tenia l'opció de fer-ho abans del 31 de juliol, doncs Mbappé, segons l'Equip, ja li ha comunicat al PSG que no exercirà aquesta opció d'allargar el contracte fins al 2025. És a dir, que el contracte d'Mbappé acaba el juny del 24, li queda un any de contracte, i segons la informació de l'Equip, el PSG s'estaria plantejant vendre'l aquest estiu a Kylian Mbappé. El que no volen és que comenci la temporada, que Mbappé, a partir del gener del 24, pugui negociar amb qualsevol club i el juny del 24 marxi gratis, perquè no exercirà l'opció d'allargar-lo fins al 25. Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora de la nit. Segons l'Equip, Mbappé no allarga el seu contracte amb el PSG, quedaria lliure el 2024 i el conjunt parisenc s'està plantejant vendre'l aquest estiu. La setmana passada vam tancar el serial de Messi i des d'avui activem el serial de Kylian Mbappé. I atenció al que deia Florentino Pérez, president del Real Madrid, fa uns dies sobre Mbappé.
Sí, Mbappé, Florentino.
Sí, sí, hoy, hoy. Mira que m'alegra dir.
Però no este año.
Hoy.
Doncs això, no este año, eh? Li preguntava un seguidor Mbappé i diu sí, va venir algun dia, però no este año. Veurem si canvia la pel·lícula o no amb aquesta informació que han donat els companys del diari L'Equip. A les l'Espanyol, no és oficial encara, però recull els hem explicat que faran fora el director esportiu Domingo Catoira. Sonen ja amb força noms com a possibles substituts. Fran Garagarza, exdirector esportiu de l'Eibar durant molts anys. El va pujar a primera divisió i el va consolidar. I també sona el nom de Víctor Horta, que estava al Leeds United i que ja s'ha ofert també a l'Espanyol. Un espanyol que avui ha presentat el patrocini per l'estadi que us vam avançar a RAC1 la setmana passada. L'empresa de ticketing nord-americana Stage Front serà qui posi el nom a l'estadi de l'Espanyol a partir de la pròxima temporada. Stage Front Stadium serà el nou estadi de Cornellà del Prat. Pagarà aproximadament 1 milió d'euros per temporada encara que l'equip estigui a segona divisió. Per cert, avui, en clau espanyol, José Lu ha deixat clar que no està pensant massa en jugar en segona divisió.
Cuando acabe la concentración, pues empezaremos a hablar y esperemos pues que la cosa pues pueda ir para bien y poder disfrutar el año que viene, seguir disfrutando de jugar en primera división.
Seguir disfrutando de jugar en primera división, ha dit José Lu a la concentració amb Espanya. José Lu, que ara mateix està concentrat per disputar la Final Four de la Nations League a partir de dimecres. Es juga tot als Països Baixos. Recordo que les semis d'Espanya és dijous contra Itàlia. Dimecres es jugarà l'altra semifinal entre els anfitrions d'aquesta Final Four, que són els Països Baixos, i Croàcia. La final diumenge al vespre. Avui, per cert, s'ha jugat un amistós internacional de futbol masculí a Bremen entre Alemanya i Ucraïna. Era el partit número 1000 de la història de la Mannschaft i, evidentment, tenia aquest component polític i de solidaritat per la invasió que està patint Ucraïna per part de Rússia. El partit ha acabat amb empat a 3, per tant, s'ho han passat bé, alemanys i ucraïnesos, doblet de Sigankov, jugador del Girona per Ucraïna, i un golet de Kimmich de penal al minut 90, que ha significat el 3-3 definitiu. I una altra de les notícies destacades d'aquest dilluns és la prellista del Mundial femení que ha fet pública el seleccionador espanyol Jorge Vilda. També ho comentarem durant el programa d'avui. I torna Alexia Putellas, és una magnífica notícia després de la seva lesió, i la gran novetat és que hi entren 3 de les 15 jugadores que van enviar aquell correu electrònic queixant-se i renunciant a anar a la selecció fa uns mesos. Aquestes 3 que tornen de les 15 són Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey del Barça i la catalana Ona Batlle. De moment, formen part de les 30 jugadores que ha cridat Vilda, tot i que només 23 seran al Mundial d'aquest juliol a Austràlia i Nova Zelanda. De tot això i d'alguna cosa més en parlarem d'aquí uns minuts a la tertúlia del Tu Diràs, però un dia més a aquesta hora tenim en joc les semifinals del play-off de la Lliga CB de bàsquet. Des de les 9 estem seguint a RAC+1 a l'aplicació i a internet el quart partit entre la Penya i el Madrid. Connectem un moment amb el Xavi Puig, el Marc Mundet i el Jordi Colomer, a veure com s'està vivint aquest enfrontament, si n'hi haurà cinquè o si el Madrid es classificarà per la final.
A casa. Jus Mateo no deixa marge a la reacció, eh? 4-0, minut ràpid.
Hola, companys. 71, la penya perd 11. 6-11 per arribar al final del partit, joc aturat. I anem a veure si és l'última bala que té el Joventut en aquesta recta final. És molt difícil, eh? Però, escolta, és allò que no hi ha demà.
No, vull dir, ara l'única opció que tens és deixar-t'hi l'ànima en 6 minuts 11 segons, que després ja tindràs mesos de vacances.
Hola, Parisè.
Què tal? Bona nit a tots. Bona aquí nit. Estem els del Tu Diràs. Hi ha partit
ja
o no hi ha partit? Com?
Si ens espiaves, diu el Mundet.
Sí, estava espiant una mica, ja estàvem sentint aquí les anàlisis que fèieu. No, pregunto si hi ha partit o no encara.
A veure, esperem que sí.
Esperem llindar, llindar.
Esperem que n'hi hagi. La penya perd 11, 60-71, un partit clarament que els verdinegres han jugat de més a menys. Avui hem tingut la millor posada en escena dels 4 partits de semifinals pel conjunt verdinegre. Havia començat perdent clarament els 3 primers de 9, 10, 11 punts de diferència quan arribava al final del primer quart. Avui no. Avui la penya ha sortit molt millor, arribant a dominar de 3-4 punts en aquest primer quart, però a la que el Madrid ha aconseguit apuntalar el seu nivell físic en base sobretot a 2 jugadors, el domini de la situació del Xacho Rodríguez i la presència dels homes interiors Gerson Yabusele i Walter Tavares. La veritat és que el Madrid s'ha fet amo i senyor del parquet. Ha arribat a guanyar de 15, ara guanya d'11, i per això et deia que estava en aquell moment de veure de si hi ha o no hi ha partit. 6 minuts per arribar al final, ha demanat temps mort Xus Mateo, a veure què és el que dona de si el Joventut en aquest tram final.
Què en penses, Colomer? Hi ha opcions o no? Arriben molt cansats ja.
Reduïdes perquè estan fosos. El factor Tavares s'està imposant molt, estan ofegant a Gai, avui no ha notat ni un sol tir de camp, estan 3 punts de tir lliure.
I ara hi ha 3 tirs lliures pel Real Madrid, falta personal de Guillem Vives sobre Zaman Musa, jo crec que la falta és clara,
sí,
precedida d'una acció dubtosa, una possible falta sobre Ante Tomic, que ha acabat caient a la lona.
Sí, està protestant, Tomic està vivint un malson, partit rere partit amb Tavares, amb mil fintes, molt contacte físic, xoca, i ara altre cop ha acabat anant per terra.
Mm. Una altra vegada l'Eix, repetim un càntic. Avui és dia de càntics, eh?
I què tal l'ambient? Això anava a dir després de tot el que la polèmica que va haver-hi i de la investigació que està havent-hi, no?, per la Comissió Antiviolència.
Sí, a veure, l'ambient estava tens a la prèvia, eh? Hi havia molt malestar, molt mal humor, molts xiulets a Walter Tavares, que ha sigut una mica l'ull de l'huracà en el començament de partit, però també t'haig de dir que a mesura que el Madrid s'ha fet amb un senyor del partit, no, tampoc hi ha hagut massa marge.
Com a mínim, la paraula polèmica l'hem evitat. Que sí, ja és un gran cas.
Anem més a ironia avui amb Cristian Guipi cap allà a Bucel, aquest vete al Teatro de Musa. Hem anat una mica més a la creativitat que ens agrada.
Bé, sí, això està bé.
Hem deixat la mala educació fora del pavelló, cosa que és d'agrair.
Originalitat, sempre.
He llegit fins i tot a les xarxes el nom de Iabonicius. Aquesta mescla entre Iabusel i Vinicius.
Aquest una mica forçat, eh?
Sí, és just. De fet, quan la llegi per primera vegada, jo pensava que és un lituà. A veure, la penya perd de 14, 60-74, 5 i mig per arribar al final del partit, pilota pel Joventut, és pilota per Andrés Ferit, intenta partir pel mig, es tanca la defensa del Madrid, mare meva, com de gros i com de l'Estavares, la lliga per l'elevació, bona lluita pel rebot ara per Simon Birgander, li ha pispat el rebot Mario Gesonya, intentava servir ràpid el jugador croat des de la línia de banda, molt atent Joel Parra, gairebé com si fos un porter d'handbol.
Aquí no tenim algun problema amb un dep pensant ja en una final si se classifica el Madrid, és Llull, eh? Perquè el veiem amb xandall a dalt i a baix, eh? Jo crec que deu haver tingut un contratemps en els minuts que ha estat a pista, però em fa pinta que...
És un jugador propens als problemes musculars.
Sí.
60-74, aturem el partit una altra vegada, entenc que per revisar el cronòmetre.
Sí. Deixa'm dir que no serà l'únic esdeveniment de bàsquet que avui viurem a la sintonia de RAC1 o de RAC+1, perquè recordo que aquesta matinada fem en directe el 5è partit de les finals de l'NBA, des de Colorado a Denver. Denver Nuggets, Miami Heat, si guanyen els Nuggets, campions, eh? Ja s'han portat l'anell. Per tant, aquesta nit estigueu atents a partir de les dues, perquè fem l'NBA, es juga a RAC1 amb aquest primer match ball per Denver, i recordo que regalem una samarreta o de Jokic o de Butler. Entreu a les xarxes socials d'Esport RAC1 i sabreu com participar en aquest mega regal d'aquesta samarreta d'algun dels campions de l'NBA.
Actualitzat el temps a 5:19 per arribar al final del partit, el Madrid guanya de 14, 60-74 aquí a l'Olímpic de Badalona. És pilota pel Xacho Rodríguez. Es queixa el Xacho d'una esgarrapada de Guillem Vives, demana disculpes al base verdinegre, canvi de ritme del canari al bàsquet. És molt bo el Xacho, eh?
Està fent un recital avui, que és el seu aniversari. Espectacular, la veritat.
És curiós perquè avui fan anys 3 il·lustres del bàsquet a l'estat espanyol. Avui fa anys Epi, fa anys el Xacho i fa anys l'Àlex Mumbrú.
Ah.
Fa 44. Vol el triple de la penya, que tens. Triple de Guillem Vives, 63-76. La penya resistint-se a morir. 4:40 per arribar al final del partit. Pilota pel Real Madrid, pilota pel Xacho Rodríguez. Creu a la pista. Puig situa la victòria del Real Madrid en els 85 punts. És pilota pels blancs, Gesonya, de 3, triple. Tros de triple, 63-79.
Altre cop, Birgander, que sua molt per poder arribar quan té un 4 obert.
És pilota per Joel Parra, de 3, triple, altre costat. 66-79. 4-0-9 per arribar al final del partit, la penya perdent a 13.
Home, res a perdre ja, la penya res a perdre
sí,
ja.
Sí, sí. I tant. Vol rebre Zenan Musa sobre la defensa d'Andrés Feliz. Hi ha una sèrie d'impactes en la zona de recepció. Queda sol Mario Gesonya, triple a l'altre costat. 66-82.
Ara s'ha entonat perquè havia fallat els 6 primers.
Sí.
I ara amb aquests dos consecutius.
Doncs mira, arribem a 3:15. Deixem a fer una pausa aquí al Tuirà. Si voleu acabar de seguir el bàsquet, aneu cap a RAC+1. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem a l'Olímpic de Badalona per cantar aquest final. Sembla complicat que la penya avui pugui forçar el cinquè partit. Per tant, tot fa indicar que el Madrid serà el primer finalista de la Lliga CB. Ara tornem a Badalona.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Gaudir dels Fiat Days és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Preparat per l'estiu? No passis més calor i instal·la un aire condicionat Mitsubishi Electric, perquè pots gastar menys que la tornada al col·le de la teva filla i t'ajuda a estalviar la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques, a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 9 al 19 de juny i demana el teu Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
As can be, but we still connect.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Dotze minuts i arribarem a les 11 de la nit. Seguim amb un ull posat en aquest quart partit de les semifinals entre la penya i el Reial Madrid, que està liquidadíssim a favor del Madrid, que serà el primer finalista de la Lliga CB. Recordo que demà, també a RAC+1, a les 9 de la nit, quart partit entre Barça i Unicaja de Màlaga. És a Màlaga, és el Martín Carpena, demà també. Si el Barça guanya, també es classificarà per la final i tindrem un clàssic com a final de la Lliga CB. Si guanyés l'Unicaja, hi hauria cinquè partit que es jugaria al Palau d'aquí a tres dies. Ja ens acompanyen el Santi Nolla. Hola, Santi.
Què tal?
Què tal? Bona nit. El director del Mundo Deportivo, també l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
De seguida el David Bernabéu, que està tot el dia amunt i avall, com sempre. Ell no para, ell no para, el Bernabéu. Moltes notícies, han passat moltes coses. Hem tingut ja la decisió de Messi, el City campió d'Europa...
Jo us ho vaig dir.
Sí? Ah, sí? Tu ho vas dir-ho ja.
Recordeu que us vaig dir que us vull anunciar que no heu de patir, que el City guanyarà. Bueno, la veritat és que després de veure la final...
No hem de patir, no hem de patir.
No hem de patir, era més un desig que una realitat, perquè és ben bé que a vegades sembla que estigui escrit, saps? Com si algú a dalt digués, no, aquest any li toquen aquest, ja està. O sigui, per més que facis ocasions que tinguis a l'últim minut i no sé què, no entraran, guanyaran aquests. I va així, i ja està.
Ho va dir el Pep, no? 14 anys, el 14 de Johan... I
bueno, no diu, això...
Jo tenia la sensació que aquest any ens tocava la part al porter, sí, quan no toca la part.
Sí, sí, exacte. És a dir, hi ha un moment en el que els equips que tradicionalment no han guanyat mai grans competicions i tal, les fan com grans i comencen a tenir allò que en diríem la sort dels campions. Aviam, el partit no va ser el millor del City, precisament, però la Champions fa justícia històrica al futbol que ha fet i la temporada que ha fet. És a dir, que ningú pot discutir que en el conjunt de la pintura, no, de la fotografia, dius, home, aquí tens un digne campió d'Europa, no? Però el futbol és, té aquesta complicació que el fa meravellós, no?
Sí, jo crec que és el pitjor partit de la millor temporada. O sigui, és una temporada extraordinària i un partit final fatal. Però, a veure, dels tres equips italians que es van col·locar a les tres finals europees, que va guanyar, eh?
A veure, la Roma als penals, la Fiorentina, sí, a l'últim minut, per amb el West Ham. Han tingut tots opcions, però no ha guanyat.
I mira que són competitius en finals, eh?
En finals són competitius. A l'Inter és competitiu. Home, aquí el que passa que no... Perquè com aquí no donem valor pràcticament a quasi res. Però a veure, a l'Inter, el Barça va ser 1-0, crec que ja, i 3-3 aquí.
Sí, amb l'escàndol de Van Buekel, de l'àrbitre aquell allà.
Sí, però...
Que hauria estat
després, un... A veure, no sí. Vull menys valorar res, però si diem la defensa que va jugar...
el Barça partit, tenia molts lesionats. Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Eh? Va ser l'època en què cau...
Ni Koundé, ni Christensen...
Cauen aquests tres en aquella
ni
setmana.
Ni Balde, ni Alba... Ni...
Sí, sí, és complicat. Hola, Bernabéu, eh?
Què tal?
Què tal? Bona nit.
Bona nit a tots.
Ara dèiem que Déu-n'hi-do, eh? Perquè... Dilluns passat no ho sabíem, però Messi va dir que no, dimecres. El City sí. Ha guanyat la Champions. Avui Mbappé, ara l'equip diu que ja ha comunicat que no allargarà el seu contracte, que se'l plantegen vendre. Vull dir,
com que tu no m'ho diràs, ja m'ho diré jo. Sí. Jo us vaig dir que no passava res si no venia. És a dir, que això millor veritat, si venia, però que si no venia... Però escolta'm tu, que ja està, que...
No, ja està.
Ja està.
Passem pàgina, no?
Sí.
No, probablement no és que no vinguis, és que seràs capaç de fer aquest estiu, vull dir, sí. Aquesta és la clau, no? Com construiràs, com milloraràs l'equip, si podràs millorar l'equip, si no, no. Aquest és el problema. I el tema d'Mbappé, home, pel que he llegit, per tots els que ens agradaria que això s'allegués un any més, igual no pinta molt bé, no? Depèn, tot i que sempre confio en que el PSG, al final, potser crec que la seva gent l'obligarà a mantenir-lo un any més, encara que després el
perds. Però què vols dir, que dones per fet que si se'n va és per anar al
no, Madrid? No, és que la informació de l'equip, a part de dir que el jugador ha escrit una carta per anunciar que no pensa allargar el seu contracte a través de la clàusula que té fins al 2025, el que es barrunta o el que explica l'equip que es barrunta des del club és la possibilitat que el PSG és, com que, que acaba el contracte,
se'l vengui ara.
Exacte.
Però que vagi
la
Madrid,
venda en
vagi
aquest
vagi Madrid,
la pregunta és, el Madrid?
Home, jo, tant de bo jo es torcés a última hora i ara resulta que n'és el Liverpool, n'és la Premier, Antoni, però... Jo crec que sí, que té tots els números per anar al Madrid.
Sí, jo crec que amb,
si el vengués o d'aquí un any
hi ha Culebrón normalment
serà llarg, vols dir.
I després, a veure, jo és que aquesta amenaça d'aquesta carta de que forçar el PSG a que vengui a què? Sí, el PSG no és un club que es mou per una qüestió de diners i mercat. Sí, són dues qüestions que li importen ben poc.
Però et marxa gratis el juny del 24. No,
vull dir que... té un any per poder buscar un substitut i tal. O sigui, si el que jo crec, parlo que jo... A veure, sí, el demà el venen i, escolta, es quedem tots aquí amb pilotes. Però, diguéssim, el que és normal del PSG és que digui, a veure, a mi em força anar a traspassar, no... Primer, no necessito els diners. Dona igual que se n'anirà gratis. Bueno, que se'n vagi gratis. Se'n vagi gratis, però tenim un any. Però tenim un any, i amb aquest any vés a saber el que passa, vés a veure quantes vegades hi ha que veure Macron, vés a veure tot el que hem de fer...
I que potser guanyant la Champions i diu... Vés a saber. Ara renovo,
vés a saber.
No?
La qual cosa, vaja, jo crec que seria... Crec que seria... Per mi seria una sorpresa... que es vengués, per mi sí.
Hòstia, és que els hi ha marxat Messi, Neymar està com està, si es venen aquest tio, han desballestat.
És l'aposta.
És que és evident que, clar, des d'un punt, si estiguéssim en un club normal, no?, on necessites els diners, doncs probablement la lògica indica que si acaba el contracte d'aquí un any i el jugador ja saps que no renovarà, el més lògic és vendre'l. Però, clar, tenen els diners per càstig, això per començar, i segon, volen fer un projecte nou de cara a l'any que ve amb canvis importants, perquè igual no segueix tampoc Neymar, és a dir, si vols refundar l'equip, home, com a mínim queda't el jugador franquici encara que sigui una temporada, no? Jo crec que és el que acabarà passant, sincerament. I d'aquí un any ja veurem com està tot. L'altra vegada el van retenir acabant contracte.
Sí, sí.
Quan semblava que tenia els peus al Madrid.
Hi havia portades que ho donaven per fet que anava
exacte,
al Madrid.
Sí, sí.
Deixeu-me anar un moment a l'Olímpic de Badalona, connectem amb RAC més un altre cop perquè és a punt d'acabar-se.
Sí, sí. Mira la banqueta. Ara. Mira, ho veus, eh?
Sí, però... Anota els dos tirs lliures.
Hola, companys, ja tornem a ser aquí, per viure el final. Malauradament, i per felicitar també la penya per la temporada que ha fet, tot i que avui quedi eliminat, perquè ha estat brutal.
Estàvem fent a l'Eix ara el resum de la temporada de RAC+1. Carles Durant ara regalant homenatges a jugadors.
Tio, quina cara de nen, tu.
Veurem si continuen o no la temporada vinent. Ara entre Jordi Rodríguez, se'n va Andrés Feliz, aplaudiments de la grada que l'acomiada d'en Peus. I arribem al punt i final del partit i de la temporada. Aquí a Badalona, 73-94, sona la bocina final. La penya que marxa amb molt d'orgull. Sí. En aquesta temporada, semifinals a CB, semifinals de Copa, semifinals de l'Eurocup. Millorant, ara comentàvem amb en Jordi Colomé i en Xavi Puig, els resultats, els bons resultats de la temporada anterior, i vivint aquesta eliminació com una autèntica festa. La penya ha perdut, 73-94, menys 21. Tenim per l'altre costat el primer finalista d'aquesta CB 2023.
Colo, què t'ha semblat? Quina nota li poses a la penya?
Nota molt alta. Al final, l'eliminatòria, a mesura que avancen els dies i s'acumulen els esforços, el Madrid té una superioritat física sobretot brutal, a més té el talent avui, tot el partit que ha fet Sergio Rodríguez en el dia del seu aniversari ha estat per treure's el barret en tot moment. Era l'epitet posat, el domini de joc, de com trobar els avantatges cada cop, i a la penya se li ha fet molt llarg. Contra el Baskonia van ser dos esforços, es va tirar endavant, l'energia gairebé ha durat el mateix contra el Madrid, que ha durat un partit i tres quarts. A partir d'aquí, el desgast s'ha notat i la diferència final, hi ha diferència de pressupost, hi ha diferència de plantilla, hi ha diferència de moltes coses, i s'acaba notant amb aquest, si vols, dolorós menys 21 a l'últim partit, però és que s'hagin deixat anar els últims 3 o 4 minuts és totalment comprensible. I la bona notícia, que és que només hi ha 3 jugadors que acaben contracte, és que la base està posada per continuar la temporada que ve oferint un molt bon rendiment.
Tant de bo. Puig, vols afegir alguna cosa més? Ja a punt de tenir un clàssic, a la final, si el Barça fa la feina.
Sí, bueno, el Barça demà, si no li regala uns dies de descans extres al Real Madrid, si ho resol i la final comença divendres, o si hem d'anar un cinquè partit al Palau Blaugrana el proper dijous, i per tant la final no arrencaria fins al proper diumenge. Jo crec que el Barça demà tindrà un partit més exigent del que ha acabat tenint avui el Madrid a Badalona, però vaja, ho veurem demà a partir de les 9.
Per tant, si el Barça guanya demà, la final comença divendres al Palau, no? Primer partit és així.
Exacte.
Divendres a les 9 seria si el Barça guanya demà. I si hi hagués cinquè partit Barça-Unicaja, la final arrencaria diumenge al Palau, a 6:45 de la tarda.
Així és, sí, sí.
Està bé. Molt bé, nois, escoltem protagonistes després. Gràcies.
Fins ara.
Vinga, adéu-siau. Fins ara. Tanquem ja amb RAC+1 i ens quedem un altre cop aquí a l'estudi de RAC1 amb el Santi Nolla, l'Antoni Bassas i el David Bernabéu. A veure si el Barça fa la feina demà, no? Un altre Barça-Madrid a la final de la CB. Seria
interessant. Sí, jo crec que marca molt el fons d'armari de les plantilles.
Clar.
Sí, jo crec que un Joventut Madrid, o sigui, Madrid i Barça es veuen a la final dels play-offs, perquè el fons d'armari dels dos equips jo crec que és molt superior.
Clar, i fins i tot perdent un partit a casa, com li va passar al Madrid, com sí, li va passar al Barça, i mira, el Barça l'altre dia a Màlaga va fer la feina, i a veure si demà ho remata, no? I tenim aquest clàssic de la Lliga
CB. Sí, era única, és a dir, comparant el rival que s'ha trobat al Madrid, que va començar molt bé la penya amb aquella victòria i l'exhibició de Kyle Guy, però després ha guanyat tres partits seguits, perquè la diferència de plantilles és abismal. Jo crec que hi ha menys diferència. Hi ha diferència a favor del Barça, però hi ha més diferència respecte a Unicaja. Per mi, Unicaja és un equip amb més pressupost, amb més recursos.
Campió de Copa.
Campió de Copa, l'actual campió de Copa del Rei. I home, doncs, jo crec que tindrà opcions. Pot tenir opcions Unicaja d'igual a l'eliminatòria. Ara el 5 partit és al Palau. Continuo pensant que...
Hi haurà un Barça-Madrid.
Que si no, demà serà el pròxim dia, hi haurà un Barça-Madrid, sí, sí. Jo crec que la penya ha fet una gran temporada a la Lliga, sobretot. És veritat que ha arribat a semifinals d'Eurocup i a semifinals de Copa del Rei, però va perdre dues oportunitats on crec que el club s'ha d'exigir més. És una semifinal que tenia guanyat, tenia una Copa del Rei a casa, i perds la possibilitat de jugar una altra final a casa, no podent contra el Gran Canària, fent un mal partit contra el Gran Canària a les semifinals, encara que era fora de casa. L'any passat et passa el mateix, a l'Eurocup perds la primera, el primer dels quatre partits que tenies a casa per guanyar un títol, el perds contra el Ratio Farm-Ulm, que és un equip que estava molt per sota del teu nivell. Bueno, jo crec que en això el club s'ha d'exigir més, però és evident que el sostre és el que és, i que fa 5 anys va estar a punt de desaparèixer. I ara, doncs, torna a ser un equip en dinàmica de playoff. Per tant, des d'aquest punt de vista, molt bé.
Estaria bé, els pròxims 15 dies, un Barça-Madrid, no? Per tancar aquesta temporada abans de marxar de vacances.
No, pel que fa a la penya, és una magnífica notícia pel bàsquet català, que la penya soni com a equip que competeix. I pel que fa a la final de Lliga, que, en fi, vull pensar que la jugaran el Barça i el Madrid... seria molt, molt important, jo crec que pel Barça, pels aficionats, per la secció, que la guanyés el Barça, perquè si no...
Buf. Bueno, ja hi haurà retallades, imagina't, no?
Sí, sí. Quin futur li pot esperar a la secció? Em refereixo, no al futur, a la seva viabilitat, sinó als noms que l'haurien de defensar la pròxima temporada.
Jo crec, la gran pregunta per mi és si fins i tot guanyant la Lliga... Jessica Vicius seguirà. Imagina't si no la guanyes.
El que va explicar el company...
Jo crec que no té la continuïtat ni molt menys garantida.
José Huguet, de Mundo Deportivo, va explicar que estava disposat a fer-se una rebaixa del que fes falta per continuar.
Sí.
Per mi el gran problema serà què passa amb Mirotić. I aquí Mundet ja ho ha explicat. Té un contracte de gairebé 11 milions... I...
Se li volia preguntar al club si té crèdit.
És difícil que continuï a Mirotić.
Jo també, més que ja sé que Vicius. Sí, sí.
Se li volia preguntar al club també quin nivell de credibilitat li dona a l'entrenador, en el futur. Home, la imatge que dones al Final Four...
Ja. Però t'ha guanyat dues lligues i et pot guanyar la tercera, eh?
Sí, bueno, però... L'equip no ha donat el nivell, ja, i aquest equip...
T'ha arribat a tres Final Fours, i ja saps que és una loteria, és un bon debat,
sí,
això.
Sí,
però...
sí, sense portar-ho a l'extrem que ho porten alguns respecte al Manchester City, no?, que semblava que si no guanyava la Champions no servia per res el que feia Pep Guardiola, però estem d'acord en que el Barça ha fet una plantilla per intentar guanyar
com a mínim una d'aquestes tres últimes les hauries d'haver guanyat. Sí, ha tingut una mala actuació
i t'ha guanyat el Madrid els dos últims anys,
ja.
Saps? I l'any passat va fer molt mal també, perquè et va guanyar el partit que t'havia de guanyar, perquè portaves una ratxa espectacular a favor, no? Però et va guanyar el partit que no havies de perdre, vaja.
Bé, a veure què passa demà, eh? Demà a les 9, Unicaja-Barça. Quart partit, si guanya el Barça, insisteixo, ja divendres tenim el primer partit de la final a CB. Això és un no parar. 11 i 1, ha parlat Kimmich del seu futur després de l'amistós Alemanya-Ucraïna. A veure si ha fet referència al Barça o no. Ara ho expliquem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ja saps on aniràs aquest estiu?
Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a Peugeot.es.
Peugeot. Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
66.558 66558
Sèrie
35 035
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Després d'explicar la derrota de la penya, l'eliminació ja de la penya d'aquestes semifinals de la Lliga CB, tenim el Madrid com a primer finalista i ara ja ens tornarem a centrar en aquests moviments de Mercato i en la festa que ha fet el City avui per celebrar la Champions i també el triplet històric que han aconseguit. I us deia abans de marxar a publicitat que Kimmich ha parlat al diari Bild després d'un amistós que hi havia avui, que era una Alemanya-Ucraïna. Partit nil de la història de la Manxa, partit també amb connotacions polítiques per tot el que està passant a Ucraïna. que ha acabat 3-3, i Kimmich, per cert, ha fet un gol. Doncs ha dit Kimmich al diari Bild: soc conscient dels rumors sobre l'interès del Barça, però no em preocupa. Com tothom sap, encara em queden 2 anys de contracte i aquí al Bayern tenim grans plans. És un tema que, en el que no hi tinc la ment posada. Ve a dir alguna cosa així en alemany, Kimmich. Per tant, tancant la porta...
Sí, no ha fet un Lewandowski, de moment.
Bastant clarament. Era difícil, ja ho sabem.
Aquest estiu es convertirà en un llarg hivern, eh?
Winter is coming?
Sí, sí.
Es van tancant portes.
Mercato is coming i ja pots posar a tremolar, eh? Perquè és que...
Jo...
No sé com es reforçarà l'equip.
Sí. Jo, seguint la línia que manifesta l'Antoni, haig de dir que quan s'ho declara incompetent per veure cap on podem anar. Perquè, a més, no tens ni el recurs de les palanques. Saps? O sigui, l'any passat hi va haver un moment que tots els noms que s'havien posat damunt la taula, de cop i volta vam dir, ostres, si el Barça fa aquestes palanques, ingressa aquests diners i tal...
Ara no val.
Es començaran a afrontar algunes operacions. I vam estar parlant fins l'últim dia de Bernardo Silva, pràcticament, al final no es va poder fer. Però, clar, aquest any és que depens del que puguis vendre. I de moment les notícies que ens arriben dels entorns dels futbolistes, una altra cosa serà a finals de juliol o començaments d'agost o
per
finals d'agost,
que serà un hivern llarg.
Les notícies són les que acostumen a ser aquestes alçades de l'any, que els jugadors no es volen ni moure.
Clar. Que Ferran Martínez ha explicat avui a Mundo Deportivo, no? Que Ansu Fati guai, no? Que Ansu Fati no es vol moure i que vol convèncer Xavi.
Sí, no es vol moure. No. Jo, amb el tema de Kimmich, crec que el fitxatge és molt difícil abans d'aquestes declaracions.
Sí.
O sigui, és molt difícil volent ell quedar-se. I després també et diré que el fitxatge és molt difícil, però jo en el món del futbol, la majoria de gent en el món del futbol, bueno, el món de l'esport en general, diuen el que no pensen.
Ja.
O sigui, el món del postureo, jo crec que...
I hi ha molts interessos, també.
Sí, i les estratègies i tal, però... O sigui, no et pots fiar de cap declaració.
Ve possibilitats de que se quede en Barcelona? Sí, sí, sí.
Mm. I després
sí. O sigui que, diguéssim, res, però és que a ningú. No et creguis a ningú, mai.
Bueno, també diré, només em creuré a Joselu, que avui ha dit: tengo mucha ilusión de seguir jugando en primera, ha dit avui, però així, tan ample s'ha quedat durant la concentració amb Espanya, vull dir,
deixant... Jo ho entenc, perquè porta 2 descensos consecutius.
Ja, hòstia, però, tio,
no,
has format part del descens de l'Espanyol, vull dir...
I de l'Alavés.
I de l'Alavés, menja't el marrón, doncs no.
Això t'ho dic.
Ha dit: tengo muchas ganas de seguir jugando en primera, ole, sí, Joselu, sí senyor.
No, amb això que diu el Santi de Kimmich, clar, hi ha les dues possibilitats, no? O vas frontalment...
Jo crec que esperen d'alguna forma que hi hagi, tant el jugador com que hi hagi una negociació de clubs. O sigui, jo crec que el Kimmich el que està dient és: escolta, parleu amb el Bayern i poseu-vos d'acord. No fem un Lewandowski, com deies.
Sí,
no?
Sí, però per exemple, si Lewandowski no hagués fet un Lewandowski la temporada passada, no sé com hagués acabat la situació. No sé si realment el Bayern s'hagués doblegat, saps? Al final es va doblegar perquè, clar, la determinació de Lewandowski va ser tan concloent, tant de dir: escolta, és que no vull seguir aquí.
Però el Bayern ha fitxat
que al final no vas tenir més...
Que el Bayern ha fitxat el Leimer, que ha fitxat a un Kimmich. O sigui, ha fitxat
sí,
un mid-centre.
Sí, d'acord, ha fitxat un mid-centre abans. Però Kimmich... No. Kimmich és un jugador estratègic per ells, Kimmich no té l'edat que tenia Lewandowski quan firma pel Barça, estem parlant d'un jugador de 28 anys. Si Kimmich no és una mica més agressiu amb la seva conducta dins dels paràmetres que, o sigui, que es poden arribar a tenir...
Però aquesta agressivitat és necessària fer-la pública o és necessària fer-la endins, no? Porta'ns endins o porta fora? O sigui, sí.
Hi ha molta estratègia.
Home, si ell veu que realment el Bayern pot tenir una... O sigui, pot ser una mica dúctil i realment... arribar a poder negociar amb el Barça, doncs igual l'estratègia és dir:
que passa que anem
a tenir la festa en pau i anem a comportar-nos, no?
Clar,
si veus que es tanquen en banda, igual has de tenir una altra estratègia, si és que vol venir.
Jo
a mi em consta que Xavi ha parlat amb Kimmich.
Sí, sí, no, no. I
home, no crec que Kimmich hagi dit: no vull venir al Barça,
aquí
no m'agrada que m'hagis trucat, no? Suposo que li haurà dit tot el contrari.
Hem parlat amb tots, hem parlat amb Haaland...
No, exacte. No és sinònim de res.
Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit, bona nit.
Està escoltant
i... Antoni Bassa,
sí. Estava caient la desil·lusió.
No sé, Aleix, però hauríem de fer alguna cosa per aixecar-ho, perquè...
Això està primer. No, ara ho aixecarem, no. Sí. A mi m'agrada molt la trempera i ara ho aixecarem. Aquí a RAC1 m'ha explicat que Xavi està enamorat futbolísticament de Zubimendi, però això era impossible. I llavors, que l'opció número 1 en la seva llista era Kimmich com a substitut de Busquets per aquest perfil diferencial que et dona, per aquest vessant més, més defensiu, no?
Tu entre Kimmich i Zubimendi, a qui firmaries?
Jo a Kimmich. Sí. Dit això, això era l'opció número 1. N'hi ha més a la llista.
Si la 1 a 2, no.
La 1 a 2 serà
difícil. La clau és el 3.
Ara anem a l'altre.
Qui és el 3?
Home, mira, la manera d'aixecar-ho, què vols que sigui?
Jo t'explico, mira, per exemple.
Gavi... Per si t'ha...
No. Anem a fer un refresh, un F5, una fotografia de com estem ara mateix. Gavi i Araujo estaran inscrits l'1 de juliol. Vull dir, amb el pla de viabilitat aprovat...
Això ho tenim, segur.
Amb el pla de viabilitat aprovat...
No m'enganyes, eh?
Entren. Els nous contractes de Gavi i Araujo, l'1 de juliol, entren en el pla de viabilitat.
Això ja és un bitllet de metro cap a Canal.
No, és que ja tens dos fitxatges, Gavi i Araujo.
Vamos!
No t'estic il·lusionant. Va.
Vinga, Gavi, espera que apunto.
Gavi i Araujo els tenim. Vinga. Llavors, el següent pas serà incloure les renovacions de Valde. Avui el superagent Jorge Méndez ha aterrat a Barcelona, que l'heu caçat.
Sí, l'hem caçat a l'aeroport.
Quin personatge, Méndez.
Sí, sí. Teníem... La sensació que he tingut és que anava amb 14 pincanills.
Sí, i portava 14 carpetes, no?
Sí,
també,
sí, i amb 3 del
Valde,
seu bufet.
En principi no hi ha d'haver sorpreses.
Valde, no. Iñaki Peña, Sergi Roberto i Marcos Alonso també s'han d'inscriure aquestes renovacions, i en principi no hi ha d'haver problema perquè no són una gran massa salarial. Després arriba Íñigo Martínez. També l'hem d'inscriure. Arriba lliure, només s'ha d'inscriure el seu sou.
A mi m'han dit que si Gundogan... Perdona, suposo que anem a esperar.
Ara anirem,
si Gundogan decidia, també... O sigui, decidia a favor del Barça, perquè les últimes hores, que si Aràbia, que si no sé què... Decidia a favor del Barça, també creu el club... El club explica que té uns calés estalviats i creu el club que hi hauria marge per fer alguna cosa en Gundogan a nivell d'inscripció més o relativament ràpid.
Clar. Al mig del camp són intocables De Jong, Gavi i Pedri. Això és intocable i, per tant, tenen contracte i aquí no hi haurà problema. Veurem què passa amb Kessié i Pablo Torre. Veurem què passa. S'ha de fitxar un pivot segur, que no serà, en principi, l'opció 1 i la 2, tot i que això del món del futbol dona moltes voltes. I Xavi vol un interior creatiu, que era Messi, aquesta figura. Un interior barra golejador o que et pugui fer algun gol o assistències. Aquest ha de ser Gundogan, ara.
Però clar, era Gundogan i Messi.
Sí.
No.
Ja, però això era nana màxims. Vull dir. I si venia Messi, jo crec que hagués estat pràcticament impossible incloure Gundogan, si venia Messi. Ara tens més opcions d'incloure Gundogan.
No, amb el 40%, clar.
Clar, i al davant...
El substitut de Messi és Gundogan.
Sí.
Sí.
I al davant, Dembélé i Lewandowski són intocables per Xavi. Veurem què pensa amb Ansu, Ferran Torres i amb Rafinha. Jo crec que Rafinha se'l volen quedar, perquè ha complert, però si té cartell arriba una bona oferta, com ara explicàvem, hòstia, aquí alliberes, no? I llavors pots fer més coses quan alliberes, quan fas alguna venda.
Sí, però has de tenir molt clar que després...
Jo li posaria un interrogant.
Has de portar algú
de
nivell.
Clar.
Sí, aquí hi ha les opcions. Avui és portada a Mundo Deportivo, Gianni Carrasco. El que sabem a RAC1 és que el Barça, com a màxim, li pagarà 15 milions a l'Atlético si pot encabir-ho en el fair play. Com a màxim, el Barça vol negociar baixar aquest preu de traspàs per Gianni Carrasco. I Xavi voldria un davanter, voldria el seu Aubameyang. El voldria. A partir d'aquí ja veurem si arriba o no arriba. Però
Vitor Roque és el futbolista.
I aquest volen. és Vitor Roque, sí.
Es parla de 30 milions.
Clar, també l'has de pagar el Brasil aquest.
Però Vitor Roque és més per l'any que ve, que per aquest any, no?
Seria difícil. Però, bàsicament, el Barça el que ha d'intentar fer espai salarial, perquè tota la resta ho aniran cabint, és un pivot, Gundogan i un segon davanter. Per mi aquestes tres han de ser les prioritats ara mateix, un cop Messi t'ha dit que no. I et queda una plantilla, hòstia. Aquí tenia un dibuix. Ter Stegen.
Mi, les prioritats... Bueno, per mi. Van dir per mi, pel que jo sé. Les prioritats... hi ha algunes prioritats que van per davant del segon davanter. És no. A dir...
El lateral?
Xavi continua volent un mínim de tres futbolistes al mig del camp. Continua volent al mig centre, que això és evident, si ve Gundogan, i després continua volent un perfil del rol que venia a cobrir Messi. Que ja no serà Messi.
Ja, però això
I
pot
això
ser,
per mi però va per la figura del segon davanter.
Ah, però això pot ser una figura atacant. Quan jo dic segon davanter vull dir una figura atacant, que et pugui fer gols.
El segon davanter no és un interior creatiu, amb últim gol, amb capacitat per generar última passada, és tot això del que parla Xavi, que ho ha parlat a moltes entrevistes. A les últimes entrevistes que s'ha fet ha parlat d'aquesta figura. I pel que jo sé, segueix sense renunciar-hi.
Espera, l'hem il·lusionat o no?
Però, home, però el Paris has començat o encara no? Perquè, no. O sigui, la il·lusió consisteix...
No li has dit renou,
no, que no sabem si ve...
No li has dit renou, és veritat, no siguis...
Li he dibuixat la foto.
No fem postureu.
Dóna-li un carmelet, dóna-li un carmelet.
Ha començat a dir que ja veuràs que ara t'animaré. Llavors, la conclusió és que inscriurem el Gavi a l'Araujo, que ve l'Íñigo Martínez de Franc, que el Gundogan ja veurem, l'opció 3 del mig centre... I que potser ve l'Aubameyang. Bueno, doncs, home...
No, Aubameyang no vindrà.
No?
No.
Va, molt bé.
Va, no crec.
No, he dit que voldria el seu Aubameyang. No que vingués Aubameyang.
Sí, un Aubameyang.
Però mira, moment, jo us dibuixo una plantilla.
Però que no, perquè no el podem pagar.
No.
Molt bé.
S'ha de buscar altres opcions.
Ja.
Jo et dibuixo... Mira, Ter Stegen.
Llavors... Però que està bé, però tampoc ens llançarem al carrer. Ja, però...
una cosa, no cal, nada, tampoc no cal portar la frivolització fins uns extrems. El Barça és el campió de Lliga i, per tant, té una plantilla competitiva. Amb això estem d'acord. Ara, s'ha de millorar.
Sí.
S'ha de millorar per continuar sent competitius a la Lliga, perquè no crec que el Madrid, diguéssim, acabi a 10 punts del Barça l'any que ve. I després per la Champions, clar. I llavors ja m'explicaràs amb sí, tot
però,
el que
no,
m'has dit.
No, però mira, Ter Stegen, Ter Stegen i Iñaki Peña. Un moment, escolta'm. Deixa'm dibuixar.
Claro.
Ter Stegen i Iñaki Peña. A la dreta tens Koundé i Sergi Roberto. Aquí Xavi voldria portar algú. Vam explicar a la Cuca, li encantaria que Cancelo vingués cedit del City. Molt difícil.
No, no prioritza el lateral dret, ell. Hi ha altra gent del club que sí.
Ell no.
La direcció esportiva prioritza el lateral dret.
I Araujo.
Clar, llavors tens.
Que també
pot jugar aquí, a la dreta. Sí,
que seguirà jugant, jo crec, contra Vinícius, seguirà jugant
aquí.
Llavors, centrals tens Araujo, Eric, duplats, Christensen, Íñigo Martínez, duplats, i a l'esquerra, Valde, Marcos Alonso. Doblats. La defensa sí, la pots reforçar una mica amb algun lateral dret, però com a mínim tens posicions doblades. A davant tens, de moment, Dembélé, Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati i Ferran Torres. De moment, veurem si Yannick Carrasco...
Perdona, Aleix, però dir que tenim posicions doblades és el de sempre. Les tens doblades perquè pots posar dos noms, però les has de tenir doblades en qualitat.
Clar, ja ho sé.
Val. Jo crec que algunes no les tenim doblades.
I aquí falta el mig del camp, clar. El mig del camp tens De Jong, Pedri, Gavi... I aquí és on et falten jugadors, sí, et falta un substitut a Busquets, et falta un altre, un Gundogan, sí,
però, tres jugadors.
Però vull dir que tens una bona base, vull dir, el Barça necessita fer 3-4 retocs.
Amb els fitxatges que sonen o que vols i tal, quin 11 fas?
Jo? No, jo faria Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Valde, i això no tocaria res aquí darrere. Bueno, pots fotre Íñigo Martínez si Christensen arriba a una bona oferta.
No, però has dit bé. La defensa tipus seria aquesta, no?
Koundé, Araujo, Christensen,
Valde. Christensen, Valde.
Jo faria Kimmich, De Jong, el doble pivot.
Però Kimmich...
Bueno, m'esteu demanant a l'11 que a mi m'agradaria.
Però no facis volar coloms.
Kimmich, De Jong, el doble pivot. Kimmich, De Jong, el doble pivot és Champions.
Sí, clar, no? I posa...
I al davant, Pedri Gundogan.
Si vols, farem una última ofensiva per Mbappé i li virlarem al Madrid.
Tu no et veus camí cap a Wembley, que és on és la final del 24, amb Kimmich, De Jong, Pedri, Gundogan? Jo amb aquest quadrat, hòstia, jo em veig ja camí cap a Wembley. I a dalt, Dembélé, Lewandowski.
I et fumes a Gavi.
Sí, home, sí.
Jo crec que vindrà,
ha de ser un jo
crec que vindrà clarament un pla B de mig centre. Clarament un pla B.
Sí,
pla B. Pla B és amb Rabat, Guido Rodríguez, alguna cosa d'aquestes. Val? Sí, bé. Jo no veig un altre cop. Bueno, escolta'm, no vull tancar la porta res perquè després, igual, d'aquí 3 mesos vaig a dir hòstia, doncs aquesta no la vaig veure venir. Però la sensació que hi ha és aquesta. És a dir, la sensació que tinc és que amb el que puguis fer, si no anem una mica més enllà, que està per veure, doncs continuarem tenint un 11 competitiu, però per mi, molt lluny a la Champions del nivell que et permeti aspirar a alguna cosa més que la que has fet els últims anys.
I al final...
Ja no parlo d'intentar guanyar-la, perquè crec que estem lluny.
Sí. Anava a dir només que dic, estem molt pendents de les possibles entrades i del que ha dit Kimmich avui, però és que serà bàsic també que comenci a sortir algú, perquè tal com estàs amb aquesta norma del 40%, necessites fer bones vendes i fer forat per poder començar a encabir o pensar en la possibilitat de portar aquests jugadors, que jo crec que és el que està insistint Xavi, perquè cada cop que ha parlat és amb la idea de el pas següent és competir a Europa. Aquest any hem guanyat la Lliga, hem d'estar molt contents, ha fet un salt molt important, però ara hem de competir a Europa. I l'últim dia amb el Gerard Romero a Gigantes no es va cansar de repetir
hem de reforçar l'equip, hem de reforçar l'equip, hem de reforçar l'equip com sigui. Jo crec que és conscient que hi ha una bona base, però que li calen encara jugadors importants. Que veurem, veurem si poden arribar, veurem.
El fons d'armari famós, vull dir, el Barça, quan té les lesions, que ara recordàvem contra l'Inter en aquella setmana fatídica de tres centrals o de tres defenses titulars, si aquí tinguessis un Íñigo Martínez, doncs potser s'ho has de jugar més tranquil, o si tens un lateral dret de garantia, s'ho has de jugar més tranquil, no? I vés a saber què hauria passat a la Champions. Mira l'Inter on va arribar després, no? Va arribar a la final, Santi.
El que passa és que han sortit jugadors, ha sortit Piqué, ha sortit Busquets, ha sortit Alba, o sigui, han sortit tres jugadors
amb bar,
però amb massa salarial, però diguéssim, amb massa salarial potent, o sigui, aquests tres no són massa salarial petita, o sigui, era de les grosses, no? Diguéssim que jugadors han sortit. Del que ja, jo el que crec que pot sortir, penso que Ansu crec que no sortirà, perquè no vol sortir, no té cap intenció de sortir. Ha vingut Mendes i que no s'han reunit. O sigui que no hi ha sensació de que se'n vulgui anar. Rafinha segurament és el que tindria més ofertes al mercat i el que podria donar més diners al mercat, perquè és un jugador que segurament està per damunt del 60, del local costat. O sigui, pots vendre'l per...
Tot i que clar, també té molta amortització encara.
Té molta amortització, que... però el pots vendre...
Sí, sí, que vas de valorar, sí. Sí.
Però també és cert que és un jugador que ha rendit quan no ha estat Dembélé. Aleshores, també sap greu, dius, bueno, sí, però vens a Rafinha, el que seria més vendible seria Ferran, que és el que Ferran no té les ofertes que té, que té Rafinha. Quina és la taxació de Ferran? Per quan pots vendre avui Ferran?
30?
40 és molt... Però, bueno, 40, 30, entre 30 i 40, no?
Però surts perdent calés perquè encara no s'ha amortitzat els 55 més variables.
No,
que...
tens 15 només. Ja. O sigui, diguéssim que... difícil. Però bé, suposo que es mirarà. I però clar, sí que el Ferran, el substitut de Ferran seria més el Carrasco, Jordi Carrasco. Aquí sí que hi hauria, diguéssim, se'n va Ferran, bé, Jordi Carrasco. Se'n va Rafinha, aquí podries fer una aposta. I d'alguna forma estic també d'acord amb el David de que l'aposta jo no sé si és tant d'un davanter de segon nivell com un altre migcampista.
Clar.
Perquè, clar, Xavi jugarà amb quatre migcampistes.
No, va ser un migcampista ofensiu amb arribada, no?
Clar. Sí, però en quatre. Jugarà en quatre segur, perquè la fórmula dels quatre no l'abandonarà, no la deixarà.
Partirà del 4-3-3, com ell sempre ha defensat, però a partir d'aquí es modificarà aquest 4-4-2 sí, que fa ell.
Si vingués Gundogan i un migcampista més, d'aquest perfil, ja t'aviso que el damnificat serà Gavi.
No, però això ja ho sabem. No, sí, titular. Ah, sí, home, esclar, tu jugaràs amb Lloc, amb el nou pivot, amb
Gundogan. En 11 titular, sí. Tipus, si estan tots bé. Però la idea és, com diu el Santi, jugar amb 4. Amb 4 prioritàriament.
Bueno, no que la prioritat, de casa, del, la prioritat del mig centre de Xavi és molt forta. O sigui, molt vol forta. Ell vol un Busquets. O sigui, vol un número 1 mundial.
Vol un jugador posicional que permeti, sobretot, a De Jong mantenir el rol i el paper futbolístic que ha trobat en els últims mesos, no? Que és aquest jugador que acompanya el pivot posicional i que pot que té llibertat per pujar, baixar, despenjar-se, governar el joc des de la base si ho considera oportú, guanyar alçada en un moment determinat en el joc, és a dir, és el lloc que li ha trobat a De Jong, i jo crec que això s'ha de mantenir. I després, evidentment, vol reforçar el quadrat per dalt, en les zones interiors, jugadors que sàpiguen rebre d'esquenes, que girin, que tinguin pausa, que no perdin pilotes, que siguin intel·ligents, que desequilibrin amb la lectura del joc. És a dir, reforçar una mica aquest paper de Pedri, que quan se't caigui Pedri, no diguis...
No estic aquí. Exacte. Ara
està mirant
també...
Anem als màxims. Anem als màxims per il·lusionar...
L'Antoni.
Anem als màxims. Els màxims seria Cancelo, Kimmich, Gundogan...
Bernardo Silva.
Sí, però aquest...
No l'il·lusioneu perquè...
S'ha canviat la cara a l'Antoni.
No, perquè sap que no són reals.
No, que no són reals. Però l'altre és real.
Sí.
Pot ser. Sí. Cancelo, Kimmich, Gundogan. És factible.
Sí, tu creus?
Si hi ha vendes, és factible.
Jo crec que és molt difícil, sobretot.
Però d'haver-hi vendes.
És molt difícil, però jo crec que Gundogan és factible.
Sí, home.
I Cancelo amb una sessió no el veig tan complicat. I si es ven Ferran, que vingui Carrasco, abans si tens tots aquests que hem de dir, és un equip que, a veure, el Toni somriurà.
Sí, no? Pujaries sí, ja, més content amb Montjuïc.
Però ja ho ha dit, ja ho ha dit el Santi, que això és una aposta de màxims, vull dir, ja veurem, no ho sé.
Clar, no. Ara mateix potser has de baixar un esglaó i portar ja, alguna cosa...
No, però us en recordeu?
La de mínim, la de mínims quin és? Gundogan en Rabat?
Gundogan segur, perquè jo crec que si ell vol venir l'encabiran, però aleshores ja tenes d'anar a un mig centre de sèrie B. Sí.
L'opció 3 o opció 4 de mig centre, sí, l'interior creatiu...
I el lateral dret, que també agrada, un d'un grup alemany, que ara no em sortirà, que crec que ja ha sortit publicat, Comping o Pomping o algun d'aquests, també. Però...
El Bayer Leverkusen, el lateral dret.
El Bayer Leverkusen. Bé, seria una aposta de mínims, però bé, és un jugador interessant. Foix també agrada del Villarreal.
Però el Villarreal molt difícil d'arrencar-li un futbolista.
Sí, sí, sí. Bé, què deies? Perdona, Antoni.
No. Volia dir, de tota manera, que això...
Ah, Frimpong, perdona, Frimpong. Val, perdó, digues.
Això no fa més que incidir en una situació que jo penso que des d'un punt de vista fins i tot psicològic el soci del Barça va assumint i va metabolitzant, no? Que és que ja no és el club en aquests moments que es podia permetre qualsevol cosa o anar al mercat i convertir els seus desitjos en realitat.
Això és cert. Però també, Antoni, el mercat jo crec que encara n'hi ha començat. O sigui, això ve llarg, eh?
Ara Mateu Alemany ho havia de tancar tot el 30 de juny, ja.
Sobretot...
Això ens van dir, que avançaria totes les operacions.
N'hi ha començat, només ha fitxat algú al Madrid, perquè fa 3 anys que no fitxa. Però diguéssim que això jo crec que va per llarg, eh?
Sí, sí.
I veurem cosetes.
Va per llarg, però quan tu has de donar moltes sortides per poder tenir una mica de calaix, doncs això...
Aquest és el problema, perquè t'estan esperant.
Clar.
O sigui, si el mercat sap que vols vendre. Això és el pitjor que hi ha.
Doncs escolta, cap pressa.
És el pitjor que hi ha.
Ja parlarem d'un dia. Sí, sí.
Si vols vendre, i a més ràpid. O sigui, només falta això. Sí. Això és el que no... Sí. No, que no té sentit.
Et recordava, no són les circumstàncies d'ara, perquè afortunadament insisteixo, i ens hem de quedar amb això, perquè em sembla que amb tot el tema Messi ens hem desenfocat una miqueta. El Barça ha guanyat la Lliga. Vull dir, parlem de les coses que realment no només importen, sinó que estan aquí, no? Però és clar, tu te'n recordes, la situació era completament diferent, però quan arriba Cruyff, que fan una neteja tremenda, el Barça fitxa 8 jugadors, dels quals a l'hora de la veritat només van encertar amb 4, és a dir, perquè aquesta és la segona part, que els fitxatges et surtin bé, eh? Per exemple, i a vegades tens sorpreses positives. Balde, ningú comptava amb Balde, no? I en canvi ha estat com un gran fitxatge pel Barça aquesta temporada, no? Vull dir que, en fi, això, per això deia que aquest hivern, aquest estiu, més que un llarg estiu, serà un llarg hivern.
Queden
que acabi bé.
2 mesos perquè arrenqui la Lliga, només. Perquè arrenca el 12-13 d'agost, la Lliga, i avui és 12 de juny. Per tant, queden 2 mesos perquè arrenqui la nova competició, la defensa del títol de Lliga.
Però sembla poc.
Em sembla poc perquè
passarà
volant. Però passarà volant, passarà volant.
Passarà volant, però són llargs, tens temps de negociar i de dir coses.
Saps què passa? Que el Santi ha de fer una portada cada dia amb aquest material.
Saps què passa? Que no hi ha mai problema. Sempre et diuen... Això ho saps tu també, David. Sempre et diuen... Escolta, però... Com és possible s'ha acabat la competició? Ara què fareu? Què dius?
No.
Però si és com més informació.
Ara ve la millor.
Si sobra informació, o sigui, per tot arreu. Sí,
sí. T'anuncien una setmana tranquil·la...
Bueno, és informació, informació, informació.
Cada vegada hi ha més.
Rumors, intencions, d'aquests que menteixen que deies tu i que et venen motos... Bueno, no, però, home, però 2 mesos així...
No, i quan van amb les eleccions...
Una mica llarg.
Ara parlen més quan van amb les eleccions.
El Barça ja comença el 12, no?
El juliol, sí, sí.
Sí, el 11.
Sí, la setmana del 10, 11, 12 de juliol hi ha revisions mèdiques.
10 proves mèdiques, 11 primer entrada.
I el 19 se'n van?
I el 19 se'n van de gira, sí.
De gira, jugant mistosos, ja. És que estaria bé tenir la plantilla per anar a la gira. No, això no ho podrem fer cap any, no? Vull dir, ara mateix, no, això és impossible, no?
Podem tenir a Messi per anar a la gira.
Sí.
Podem pescar a Miami. Quan passem per allà.
De Messi, vols dir alguna cosa? Que tu no t'he sentit encara l'opinió després del que va dir a Mundo Deportivo, a l'Esport. Estàs tranquil. Ell ha dit que ja està, pàgina passada, que ho veia molt difícil, que mirar endavant, vull dir, no et va sorprendre.
Jo vaig dir que a les 23 i pico que, això estava molt complicat i que segurament no es faria. I no s'ha fet.
Però ja està, vull dir, no et preocupa, ni et vas quedar tocat, ni et va saber greu, ni...
A veure, preferiria que tornés Messi, la veritat. Però també entenc que el Barça ha de fer un camí post-Messi i que aquest camí s'ha iniciat. Aleshores, la tornada tornaria una altra vegada, aquestes segones parts i tal. Abans, aquest camí iniciat, i que s'ha iniciat bé, en el sentit que s'ha guanyat una Lliga, 14 punts del Madrid, després ja l'altre no m'importa, és quan es guanya la Lliga, 14 punts, el Madrid es va deixar 14 punts, diguéssim, és un bon inici. Aleshores, ja que seguir amb aquesta línia. És cert que la presència de Messi revitalitzava, jo crec que sobretot el club, no? Li donava un altre to al club. Per aquí, doncs no ho sé, ho hauríem de veure.
A l'equip Xavi creia que sí?
No, i segurament sí, també.
No, i econòmicament hagués donat potser més negoci.
Però, diguéssim, era un to més de club. Quan no ha estat possible, aleshores el Barça el que ha de fer és seguir amb el post-Messi. O sigui, no és fàcil el post-Messi. I s'ha avançat, o sigui, enguany s'ha avançat amb el post-Messi i s'ha de seguir.
És fàcil, sobretot en una situació econòmica dura.
Clar.
Que és el problema, no? Que no tens recursos.
Bueno, és que et retrata.
Ah. És que aquí hi ha una mica el factor emocional que deixa la no arribada de Messi entre els que el desitjaven i una mica en quin jugador es pot fixar el Barça d'aquest nivell per mirar de portar-lo, que t'aporti el que t'aporta al davant. Després hi ha la qüestió del seu encaix en general, però que jugador d'aquest talent i amb el gol que t'aportava, què pots anar a buscar en la situació en què està el Barça, ara, no?
Mira, m'he deixat un nom, que torna. Abde torna, i ha fet una molt bona temporada.
Sí, senyor. Sí.
Ja veurem si es queda o no. També depèn
més il·lusió, Antoni.
Sí.
També depèn de si arriba algun jugador a la banda, no arriba algun jugador a la banda, si es queda en Ferran Ansu.
Això deia Núñez, anem a vendre il·lusió.
Anem a vendre il·lusió.
Dos quarts de 12, ara tornem. Tu diràs.
El que està clar és que...
Espera, ara tornem. Espera, que anem a la pública.
RAC 1.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230. L'Ocasió.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus. Furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Tot just avui, dilluns 12 de juny, hem estrenat ja el Mercato. El Mercato, un cop s'ha tancat la temporada de clubs, ja tindrem molt de temps de parlar-ne i anirem dibuixant també com van fent-se aquestes operacions, sobretot de sortida que necessita el Barça i després a veure com evolucionen les d'entrada. S'ha tancat la temporada de clubs després del títol del Manchester City, que avui, Roger, ha celebrat pels carrers de Manchester, però amb un aiguat. Com han aguantat estoicament aquelles milers d'aficionats, eh?
Amb una samarreta de Grealish encara...
Jo crec que va al museu, està al museu ja.
Sí, ja està al museu del Manchester
City. No, no, espectacular.
Suposo que Grealish no se'n deu haver assabentat que plovia,
ara, ara en parlarem de Grealish, com deia l'Aleix, una jantada...
Com que ha conegut l'aigua.
Jo crec que el plovia era el cos de Grealish.
Sí, i ha plogut perquè provés l'aigua, perquè si no, no hi havia manera. Com dèiem, una jantada de por als carrers, tot i aquesta pluja, que en algun moment ha fet perillar i fins i tot han endarrerit una mica aquesta rua dels campions, que no s'ha volgut perdre absolutament ningú. Parlem, evidentment, dels aficionats del Manchester City, amb un bus que ha passejat pels carrers fins a arribar a Oxford Street, on esperava un escenari per celebrar el final de festa. Perquè te'n facis una idea, Aleix, so ambient dels carrers de Manchester. Aquests crits que ara escoltàvem corresponien a la imatge del bus arribant, passant per un dels carrers amb Haaland, aixecant la copa al seu pas en aquest punt de la rua. La veritat és que la pluja ha deixat també imatges molt èpiques, com la del davanter noruec sense samarreta, xop com un pollastre i celebrant com un boig aquesta consecució de la Champions.
Però com un boig estava.
Sí, 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 estava absolutament eufòric, o també Pep Guardiola fumant un cigar sota la pluja amb un somriure d'orella a orella, o bé aixecant els punys i celebrant amb els aficionats desfermat també d'alegria aquesta Champions d'Istanbul. Un cop a l'escenari l'han presentat així el gran protagonista Pep Guardiola.
Okay, next up! Let's make some noise for the management team and the manager, Pep Guardiola!
I ha embogit Manchester en aquell moment en què apareixia Pep Guardiola sobre l'escenari. Un altre dels moments l'ha protagonitzat un dels membres del seu staff, que s'ha animat al que aquí coneixem com fer més o menys una Munique.
Aquest
seria del Campeones al Champions.
Champions. Eh? Aquest és aquell petitó, que crec que és l'Utiller, que és calb, que no sé si heu vist les imatges, al vestidor de l'Ataturk Stadium, allà a Turquia, el van fer tirar panxa contenta, el van fer tirar...
A la copa. Que li, a, no? Al final,
hi havia una copa que havia de fotre el cap a dintre.
Sí. I quan arriba, gira.
El tio es va tirar en planxa, però allà al mig del vestidor, i al final l'esperava la copa.
Fent un Maradona, també, no? Allò, aquella celebració de Maradona.
És un boig, és el que anima les celebracions.
Com a tècnic, quan va aconseguir també la classificació pel Mundial. Autèntica bogeria, també amb la presentació de Guardiola, ja ho hem escoltat, i amb la sortida d'una altre dels protagonistes de la final, Stones.
Johnny Stones! Johnny Stones! Johnny Stones! He gets the Blues excited! He fucking hates United! Johnny Stones!
Van inventant cançons, aquesta
gent.
Sí, gent,
tothom
no?
Té la seva cançó adaptada, com ja vam escoltar també la de Rodri al vestidor després de la final. En tot cas...
Perdona, però aquest tipus de celebració, jo crec que és també origen Barça. O sigui, el Barça és el primer que... No, a la plaça Sant Jaume i... Allò, o sigui, que és el primer que dona, diguéssim, el micròfon i la veu a diferents jugadors perquè diguin la seva. Crec que això també...
Ha creat escola. Potser Guardiola ho ha portat cap allà.
No, jo crec que l'abans ja.
Sí, no, i anar a les institucions...
Quan Guardiola sortia a dir-ho, al Sigasaga.
Això en el cas del Barça ve de molt de temps... crec que era, bueno, sí, l'any de pedra, l'any 1910 o... En fi, una de les primeres copes que guanyen a Espanya els van a rebre aquí a l'Abaixador del Passeig de Gràcia. Quan guanyen la Copa Llatina, em sembla que és l'any 52, van a la Mercè. Quan guanyen la Lliga amb Cruyff, que encara l'alcalde és franquista, és Enrique Masó, van a l'Ajuntament de Barcelona i parla l'alcalde, no van parlar els jugadors, crec, però parla l'alcalde a la gent que hi ha a la plaça de Sant Jaume, que a més acaba amb un visca el Barça i visca Espanya, perquè és l'any 74.
Vull dir, això ha canviat.
Això no ho he sentit mai, clar.
Sí, això està gravat, sí. O sigui, l'home fa el discurs en català, val a dir-ho, i acaba dient, no sé què, visca el Barça i visca Espanya. Bueno, esclar, és l'any 74. Vull dir...
la capacitat del Barça de socialitzar els seus triomfs i després de reconèixer-se a les institucions, després ha fet un canvi, va deixar d'anar a la plaça de Sant Jaume, una mica per raons de seguretat i una miqueta per allò de dir ja està, ja ens hem fet totes les fotos amb els presidents i els alcaldes, anem a celebrar-ho nosaltres.
Però ara,
ara ha tornat el femení perquè des d'un punt de vista polític unes noies campiones d'Europa per un govern progressista a banda i banda de la plaça de Sant Jaume és una oportunitat que no es pot deixar.
Però no vam quedar que l'esport no era política, no vam quedar que...
Però política com l'aire que respira.
Jo dic que la balconada, sortint jugadors a dir la seva partida, això a l'origen és el Barça, no recordo celebracions. O sigui, a partir de
les celebracions del Barça
comencen tots a fer-ho.
Sí. Per cert, ja que estem parlant d'això, a mi m'ofèn una miqueta aquestes exhibicions de borratxeres públiques.
Mira, ja estic totalment d'acord.
A més, trobo que és absolutament antiesportiu, és antipedagògic. L'altre dia, les noies, jo crec que van trencar una mica la imatge, i avui...
Mapi anava amb una sorpresa de més, però bé, era una.
I aquests d'avui aquí... Bueno, Messi també una vegada va fer una trompa tremenda, indissimulable.
Queria la tren, aquesta la tren.
Que anava com un barret de barrufers, com anava, no?
Hola, Puig, bona
nit.
Ja vam tenir, vam estar a punt de tenir un accident greu, Messi caient de l'autobús, vull dir que allò sí que hagués estat perillós.
Jo crec que no hi ha cap necessitat, no. Jo crec que no fa per un esportista.
Mira, ara què dius això? Anem a sentir el següent.
Ho estàvem comentant, la bufa més destacada d'aquesta rua, la de Jack Grealish, que a l'escenari intentava dir alguna cosa mínimament intel·ligible. Aquest que heu escoltat era Jack Grealish, que anava dient I'm a turkey, venia a dir soc turc, sí, entenc que perquè...
Porto una turca.
Sí, també la turca que duia, però perquè vull entendre que com que han guanyat la Champions d'Istanbul, deia soc turc, tinc gana, diu, però no d'aquesta, sinó d'aquesta, i continuava bevent Jack Grealish.
L'alcoholisme és una malaltia molt seriosa, dir, amb això jo crec que no s'haurien de permetre aquests excessos.
I ha continuat...
Roger, és que estic pensant en això que diu l'Antoni. Ens fa gràcia, no?, perquè és un moment, han guanyat, però és cert que potser...
Però si aquest tio porta 48 hores trompa.
Sí, clar.
No, mira, en aquest sentit, mitjans de Manchester han penjat vídeos de les 5 del matí en un lloc que no sabria dir quin és, a l'aire lliure, amb Grealish enfilat en el que sembla una espècie de pòdium i en aquest estat. Have you ever won the treble? Alguna vegada has guanyat el triplet? A partir d'aquí s'apuntaven altres jugadors, apareixia Kyle Walker o apareixia també Haaland, però liderant, com dic, segons aquest mitjà, 5 del matí, la celebració Jack Grealish. Per tant, la nit serà llarga, la ressaca de Grealish encara ho serà més. T'ho remato tot plegat amb un missatge que ha penjat a les xarxes Elton John, dedicat a Pep Guardiola i als seus jugadors.
Hi Pep, hi guys, you did it.
Hola Pep, hola nois, m'heu fet molt feliç, ho heu fet. Quina temporada, quants èxits. Va ser bonic trobar-nos a l'aeroport de Manchester. Va ser molt divertit, us desitjo el millor. Després d'aquesta temporada necessitareu un bon descans, però abans sigueu feliços aquest dilluns i gaudiu molt de les celebracions a Manchester. Us estimo, cuideu-vos.
I love you, take care.
Doncs el missatge d'Elton John, ens vam trobar a l'aeroport, van coincidir, perquè ho hem estat mirant amb el Gerard Ballera, van coincidir a l'aeroport Elton John i l'expedició del City després de guanyar la Copa, contra el Manchester United. Es van trobar, d'aquí que digués que va ser molt divertida, bé, quan la seva trobada a l'aeroport.
Anava amb un xandall de gust dubtós, Elton John, pel meu gust.
Segurament caríssim, també.
Amb el Manchester City. Ara, clar, és que ara m'explica el Pol Rodríguez, que avui el tenim a la producció, que és que els jugadors del City, o sigui, van fer Istanbul-Londres, Londres-Ibissa, han fet, i Ibissa-Manchester. Val. Hi ha hagut jugadors del City que han anat de festa a Eivissa la passada matinada, entre els quals Grealish. Hi ha una escena de Grealish que l'han d'agafar entre tres sortint de l'hotel d'Eivissa.
I llavors una altra a la parada d'un bus.
Han agafat un vol privat i han fet Eivissa-Manchester.
Jo crec que no hi ha res que justifiqui aquestes accions.
Això sí que és nou, això és innovador. Sí. O sigui, passar per Eivissa
el Barça de moment
abans,
no,
això és de no moment, això és nou.
Sí. És molt bèstia, perquè ja la nit a Istanbul va ser llarga, l'endemà han anat a Eivissa a una discoteca i després avui han anat a la
celebració. Això és molt nou.
És molt nou.
Saludar les institucions eivissenques, segurament.
Sí, que els anglesos també.
El Consell Insular.
Bé, Pep Guardiola és l'home d'aquest triplet que ha aconseguit històric al City. Ahir destacàvem que és l'únic entrenador a la història del futbol que ha aconseguit dos triplets. Vam fer el repàs de tots els triplets que hi ha hagut i és l'únic entrenador que ho ha fet dues vegades, guanyant Lliga, Copa i...
No, però digues la veritat, Està una Champions de Carlo Ancelotti, i empatat a 3 amb Zidane. No, esclar, és que si no dius les coses bé... Clar,
és veritat, eh? És molt I semblava que estava anys llum, no?
Bueno, jo, quan van treure això, ara què diran? I sí, sí, tenen coses per dir.
Estava preparat ja, eh?
Sí, sí, la infografia estava preparada, tu prepara'm esto, i tal, i pum, no?
Però si és el segon entrenador amb més títols de la història, només per darrere de Ferguson, i porta 14 anys entrenant, vull dir. El que ha fet aquest senyor en el segle XXI és canviar la idea futbolística mundial. Després li sortiran millor o pitjor les coses, però això jo crec que és innegable, que ella ha posat alguna cosa quan va arribar aquí a Barcelona que ha anat modificant la resta de clubs del món.
Jo aquest matí ja hi tinc la primera enganxada, a Ràdio Marca.
Aquest matí la primera.
Sí, el de bon matí la primera enganxada a Ràdio Marca, perquè ja el primer que he hagut de sentir és que, bueno, ha hecho en 12 anys, no?, que va guanyar,
sí.
Ha hecho en 12 anys, ha conseguido en 12 anys lo que Zidane hizo en 3.
Que no és mentida, David, si t'agafes els números.
Sí, no és mentida, però la meva resposta ha estat... Home, si tu em compares les carreres com a entrenador de Zidane, valorant molt el que va fer Zidane al Madrid, de Zidane amb Guardiola, per mi fregues el ridícul. Perquè, clar, Guardiola ha guanyat 11 de 14 lligues, en 15 anys, amb 3 equips diferents. Ha guanyat 3 Champions, que és una menys que les que té Ancelotti, d'acord? N'hagués pogut guanyar força més, tant amb el Barça com la resta d'equips que ha estat, perquè sempre ha estat allà rondant-ho. I després, el nivell d'innovació, d'intervencionisme, de capacitat per crear nous rols als jugadors, per fer créixer els futbolistes...
I una cosa més, David...
Sí, de què estem parlant? És el millor entrenador dels últims 20 anys.
I una cosa més...
Amb molta diferència.
En el Manchester City. No és el mateix fer-ho al City que fer-ho al Madrid, eh?
Sí, exacte. És a mi el que em rebenta, perquè, aviam, tu pot agradar més... Zidane que Guardiola, pot agradar més Simeone que Guardiola per estils de futbol, tot el que tu vulguis, però haver de fer aquest tipus de debats amb coses incontestables, és a dir, si parlem en tot cas de la qüestió política, si no et cau bé Guardiola, doncs serà per una qüestió política, però clar, és que com a entrenador no el pots discutir, i s'ha arribat a dir que Guardiola era un fracassat perquè no guanyava la Champions, d'acord?
És indiscutible, és el millor entrenador del món, i això no és inqüestionable, crec que no pot qüestionar absolutament ningú, no? Jo destacaria, a més, coses que trobo que són molt significatives, perquè la seva capacitat tàctica o el seu esperit treballador, perquè és un entrenador que treballa molt i treballa molt el tema tàctic, però sobretot, per exemple, dos jugadors, no? O sigui, Rodri i Stones... O sigui, són dos jugadors que els ha fet millorar d'una forma, jo crec, ostensible. O sigui, el Rodri d'ara, o Stones era un central que, bueno, sí, estava bé, però no era tampoc un... I en canvi l'ha fet centre. Un centre espectacular, no? Però espectacular en el sentit que pot decidir fins i tot partits, no? Rodri era, era un migcentre, estava bé, però és que ara és un migcentre... Va fer una primera part horrorosa, ho va dir, i és absolutament cert, però diguéssim...
Va acabar sent MVP de la final,
sí,
imagina't.
Sí, això no pot ser, sí, perquè per marcar el gol MVP, això el que t'indica és el poc criteri que existeix a l'hora de dir qui és l'MVP, esperes algú més.
Però que a més,
una mica més.
La final...
Qui ha marcat el gol? 1-0, qui ha marcat el gol?
Qui destacaries? No? Va ser una final, no? Qui destacaries? Va ser una final futbolísticament...
No, però abans és Stones, que Rodri...
O Ederson, el porter.
Jo crec que qualsevol menys Rodri del City l'altre dia.
Stones. Per mi va ser Stones, no? Però diguéssim que això no hi havia discussió.
Mira, Pep Guardiola, què anaves a dir, Roger?
Sí, sí, no, anava a dir només que crec que hi ha una cosa que pesa a Madrid també, que és que quan Mourinho va fer el triplet es paga i se'l porta, i Guardiola, per molt que és el millor entrenador, és un entrenador que mai podrà anar cap allà.
No, això segur que no.
Ni cap aquí.
No, però ja l'hem tingut, ja l'hem viscut, 14 de 19.
Ja que parlaves de triplet, un any després de que el fes Guardiola amb el Barça, el va fer Mourinho.
Amb l'Inter.
Sí, amb l'Inter.
Sí, sí, sí. I on està Mourinho i on està Guardiola.
Si vas al palmarès, veuràs que l'Inter va fer el triplet.
Sí, sí, ho vam repassar ahir.
Però, clar, quin ha transcendit a la història? Quin equip és el que ha transcendit a la història? El triplet de Guardiola, el del sextet, tot sigui de pas, o el triplet de Mourinho. Mm.
Que, per cert, Guardiola pot
fer... No hi ha color. No?
Pot repetir el sextet, Guardiola, eh? Ara, a l'agost ja té la Community Shield amb l'Arsenal i la Supercopa d'Europa amb el Sevilla. Ja són els dos primers títols que jugarà ara a l'agost per seguir amb
els pronunciaments per fer el segon sextet.
Sí. I després tindrà el Mundialet ja a principis del 2024. Mira, Guardiola va comparar, a més, en declaracions aquí a RAC1, el Miquel Agut el va poder entrevistar durant 5 minuts després de la final de la Champions a l'Ataturk Stadium, i va comparar la final de dissabte amb la que ell va viure com a jugador al 92, a Wembley. Va dir que, igual, que s'havia hagut de mastegar sorra, que no havia estat futbolísticament brillant, però que al final havia sortit tot bé, amb un gol, no? 1-0, van acabar les dues finals, aquella del 92 i la del 2023. I els Saperes i el nostre tècnic de sol, Joan Ferrús, han fet un exercici que és comparar-les. A veure com ha quedat.
M'ha recordat molt la final que vam guanyar el 92, de mastegar un xiclet allò pastós, de que no se'n passa mai o de que no s'acaba mai.
Zubizarreta, Nando, Ferrer, Koeman, Juan Carlos, Vaquero, la sorpresa, Julio Salinas, amb el número 7, Julio Salinas, que formarà a punta amb atac, amb Risto Stoichkov, número 8, número 9, Laudrup, 10, Guardiola, 11, Eusebio.
Primer cantem els 11 d'uns i altres, que ja repassàvem fa una estona al Superesports. Qui juga pel Manchester City de Pep Guardiola? Ballera.
Ederson sota pals, tres centrals, Akanji, Rubén Díaz, Aké, amb Rodri i Stones. El doble pivot, a la banda dreta Bernardo Silva, a l'esquerra Grealish, amb dos mitges puntes, De Bruyne i Gundogan, a dalt la bèstia, a dalt Erling Haaland.
Continua Juan Carlos i continuen cantant els seguidors del Barça. És Vaquero, bon control de Vaquero cap a Julio Salinas, bona posició per Salinas, envoltat de tres jugadors, continua Salinas!
Continua tenint Bernardo Silva, entra dins l'àrea, continua Silva!
Lombardo! Juan Carlos, continua Lombardo, atenció perquè la jugada és perillosa, Lombardo, Viali, fora!
Bernardo endarrere, la passada compromesa, falta que no hi va Kanji, se la queda Lautaro, davant Ederson! Akanji pot provar la rematada, la passada cap a Bernardo Silva, línia de fons centrada, demana mans, li queda Rodri, xuta, gol!
Atenció perquè s'escapa Viali, Zubizarreta!
Dumfries, Di Marco, la rematada! Ederson, Di Marco, li treu Lukaku! Li ha tret Lukaku a Di Marco quan anava dins! L'ha tingut l'Inter!
La jugada és bona. Stoichkov quedarà sol. Continua Stoichkov. Gol! La pilota al pol! La pilota!
La té Foden. I control orientat a Foden. S'apaga la porteria Foden. Ordona! Brozovic la posa segon pal. Gossen li posa amb el cap Lukaku.
No m'ho crec. És Stoichkov, Vaquero, Koeman... Gol!
Una mica sí, que s'assemblava.
Sí, no, no, tenir... Per mi la imatge del partit és el moment en què Lautaro es queda amb la pilota sí. i Guardiola comença a gatejar, com de posar-se de genolls per terra, com dient, no em feu això, com és possible? O si estava demanant a Déu que, sisplau, no el castiguessin d'aquella manera, perquè era... Era entre patètic, ridícul i molt comprensible. Se'l veia com desfet, o sigui, s'estava desmoronant davant de la càmera.
No, portem tot un any treballant això. No,
i ara,
donis!
Ara, l'un queda curt, l'altre no surt, perquè és que realment és una vegada incomprensible no? en futbolistes d'aquesta categoria.
Però... Totalment. En dos minuts trucarem al primer rival de Pep Guardiola a les banquetes. El primer entrenador que es va enfrontar a Pep Guardiola a les banquetes. No sé si recordeu qui era. En dos minuts.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
De dies plujosos n'hi ha molts. De solellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques, a Dàcia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dàcia amb ofertes especials únicament del 9 al 19 de juny i demana el teu Dàcia. Reserva cita a Dàcia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dàcia de Catalunya.
Preparat per l'estiu? No passis més calor i instal·la un aire condicionat Mitsubishi Electric, perquè pots gastar menys que la tornada al col·le de la teva filla i t'ajuda a estalviar la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire. Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 27 de març del 1940.
I el número de la sort, el...
L'1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Pràcticament la mitjanit. Aquí seguim amb Santi Nolla, Antoni Bassas, David Bernabéu, també amb el Saperes i el Puig. De seguida saludarem el primer rival que va tenir Pep Guardiola a les banquetes. Va ser l'any 2007, era l'entrenador del Premià, a tercera divisió, quan Guardiola va començar a dirigir el Barça B. Abans, però, és que ens demana pas al Mundet des de l'Olímpic de Badalona amb Carles Duran, el tècnic de la penya, en directe a les 11:56. Hola, Mundet.
Què tal, Aleix? Bona nit.
El tens aquí a prop?
Sí, mira, t'està escoltant. Auriculars i micròfon en mà.
Hola, Carles. Bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies, que sé que mai és fàcil parlar després d'una derrota, a més després d'una eliminació i aquestes hores de la nit, així que moltes gràcies. Com estàs? Perquè sé que ets un guanyador, que no t'agrada perdre, com estàs?
Bueno, per un costat fotut, acaba la temporada, no? I volia molt més, però alhora estic tranquil, quan tu dones el teu màxim i no pots més o els altres són millors, doncs l'únic que toca és felicitar la gent que és millor que tu i descansar. Ara toca descansar i preparar-nos per nous reptes.
Què li ha faltat a la penya? O sigui, aquella penya del primer partit, per què no l'hem aconseguit veure després en els altres tres? O és mèrit del Madrid que s'ha posat les piles? Què ha passat aquí en aquest tram final de la sèrie?
No crec que hagi passat res negatiu. Sí que és cert que en el tercer partit, segurament la primera part, vam tenir un excés de nervis, de responsabilitat, potser, i no vam gaudir de la situació. Però crec que el que ha passat és que cada 48 hores el Madrid es feia més gran i la penya es feia més petita. Però no perquè no volíem, sinó perquè el Madrid té una plantilla i un nivell físic doncs que el Joventut ara mateix no el té. I com he explicat, jugar contra un transatlàntic, picar cada cop amb un barquet contra el transatlàntic, bueno, doncs sí, el primer dia vam fer un susto, no? El transatlàntic va tenir que canviar una mica la direcció, però després doncs, ens han passat per sobre perquè tenen molts més recursos que nosaltres.
La nota, però, és positiva? Arribar a les semis de l'Eurocup, a les semis de la Copa de casa, a les semis de la Lliga, te'n vas orgullós, content, satisfet amb la temporada?
Bueno, això dependrà de com cadascú ho vegi. Jo sí. Sobretot no per tant de si hem arribat aquí o hem arribat allà, sinó perquè l'equip ha donat el seu màxim en totes les competicions, no? A la Copa del Rei vam entrar com a anfitrions, però sí esportivament, i vam perdre la semifinal amb un tap en l'últim segon. A la semifinal d'Eurocup arribem en l'últim minut amb opcions d'empatar a camp del Gran Canària, que és el que acaba guanyant, i ens ha eliminat el Madrid, que és, no vull que m'agradi per a mi, però és el campió de l'Eurolliga, un equip que, bueno, no cal dir en què ens pot superar, no? Per tant, jo el que estic és molt content de sempre que el meu equip doni el màxim. Jo crec que ho hem intentat. No sé quina nota ens posaran els altres, però jo no puc retreure res al meu equip.
Com m'has viscut tota aquesta polèmica que hi ha hagut amb Llavussel? Desagradable per tu, també, com des de la banda, o no?
Home, sí, home, no és una situació... Jo crec que va estar molt bé. Vaig sentir un dia el Xavi, no?, amb el tema del Vinícius, no?, que ahir deia... No, no, és que no està bé el que li han fet al Vinícius, però tampoc està bé que a mi m'insultin quan jo estic entrenant, no? Llavors, jo crec que si la Lliga es posa en aquesta direcció, em sembla molt bé, però llavors que no m'insultin a mi tampoc a qualsevol lloc, o que no insultin a cap jugador més a qualsevol lloc, no? Llavors, jo crec que les...